Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la Veu de Navàs. Iniciem aquest programa la 16a temporada de Ciència a l'abast de tothom, a la Veu de Navàs, al 107.9 del dial de la vostra emissora i també per internet a laveudenavas.navas.cat. 16 anys ja en antena cada mes. És tot un petit rècord, però sobretot és una gran font, o pot haver sigut una font de divulgació de la ciència, de parlar d'invents, d'avenços, de descobriments, de tecnologia, que té la pretensió doncs, de fer-ho assequible a tothom i útil per molts. Continuarem en aquesta línia. Avui, en aquest segon diumenge de mes, hem preparat un programa d'acord amb l'estació de l'any, una estació de canvis en el temps, de passar d'estiu i endinsar-nos a la tardor i cap a l'hivern, de dies de fresca, de dies més curts, on l'exterior del nostre entorn canvia, però també ho fa el nostre interior. El cos s'ha d'adaptar. En això ens fixarem, en les petites o no tan petites molèsties, malalties que tenen precisament el seu origen en els canvis de temps, que són freqüents al passar d'una estació a l'altra, també passa després de primavera a estiu. El programa de Ciència a l'abast de tothom l'hem titulat El temps em posa malalt. Bé sigui pels efectes dels canvis en el clima, temperatura, humitat, vent, canvis de pressió atmosfèrica, el fred, etc., pels canvis horaris, per les llargues hores de foscor, tot plegat ho relacionarem amb altres estacions de l'any. Esperem que us agradi i sigui d'alguna utilitat. Ens hi posem amb El temps em posa malalt. Part de la població pateix mals diversos quan canvia el temps o l'estació de l'any. Ja que el clima i la meteorologia tenen una gran influència sobre la salut i el benestar de les persones. Mireu si tot això ve de lluny, que la relació temps-benestar ja la pronunciava, ja s'hi va fixar l'eminent metge grec Hipòcrates fa uns 2.400 anys, cap allà al 400 abans de Crist. Ja que deia al respecte de la influència del clima sobre les persones el següent. Qui desitgi estudiar medicina, deia en els joves, haurà de procedir de la següent manera. Primer, haurà de considerar quins efectes pot produir cada estació de l'any, ja que no totes són iguals, sinó que és diferent pels seus canvis que presenten. I segon, haurà de tenir en compte els vents càlids i els freds, tant si són universals, a tot arreu, com aquells que són peculiars d'una comarca, d'una regió determinada. També la saviesa popular ens fa seus alguns refranys referits al temps i al benestar de les persones. Solem dir sovint estar sota la influència del temps, la primavera la sang altera, la tardor és la primavera de l'hivern, diuen alguns. Moltes vegades es fan servir com a sinònims de el temps meteorològic i el clima, i no són el mateix. Anem a definir-ho. Anem a veure què entenem per temps meteorològic i després per clima. Cuiteu, el temps meteorològic fa referència als canvis en les condicions de l'atmosfera que tenen lloc a escala temporal petita. Per tant, els canvis que hi ha en el temps de curtes, d'hores o de dies. Això és la meteorologia. En canvi, quan ens referim al clima, és el temps meteorològic mitjà d'una regió al llarg d'un període llarg de temps, al llarg d'un temps de durada, per exemple, d'anys, dècades o fins i tot més. Ja veieu, per tant, el temps, quan parlem de meteorologia, ens estem referint a coses curtes, en el període del temps, hores, dies, i en canvi, quan parlem del clima, parlem d'unes mitges que s'estan donant en una zona determinada, el Bages, per exemple, durant anys o dècades. Alguna dada, amb el temps meteorològic aquí a Navàs l'any 2014, vam tenir una temperatura màxima, en aquell l'any passat, diguem, de 35,8 graus centígrads el 17 de juliol. I la mínima, també de l'any 2014, va ser de menys 6,2 graus el 31 de desembre. Aquest any, el 2015, ja portem una temperatura màxima, tots la vam patir el juliol, de 42,3 graus, almenys en alguns llocs de Navàs, el dia 7 de juliol, per tant, 5 o 6 graus més que l'any passat. També l'any passat va ser un any de molta pluja, vam recollir tot l'any 978 litres per metre quadrat, molt plujós, lo normal en aquest entorn nostre són 600-700 litres per metre quadrat. I aquest any podem batre gairebé uns rècords de poca pluja. L'any 2015, fins al 31 de setembre, encara no, per descomptat no l'hem acabat, portàvem poc més de... no arribàvem als 100 litres per metre quadrat. Per tant, si no plou molt aquest últim trimestre que queda, de tardor, entrada, hivern, ens quedarem molt curts de pluja comparat amb els 978 de l'any passat. I en quant al clima, cosa referida a llarga durada, a Catalunya tenim un clima, com tots sabem, un clima que en diem mediterrani, amb estius bàsicament calorosos i vents relativament suaus. I com influeix això del temps amb la salut? Doncs molta gent, es parla de que el 50% de la població es queixa que el temps l'afecta en la seva salut, en major o menor grau. Científicament es creu que el 25% de la població és molt sensible al temps, molt. Molta gent és capaç de predir el temps que farà en funció dels símptomes que noten el seu cos. Això ho hem sentit doncs, arreu. Els fenòmens meteorològics que tenen un efecte més sobre la salut de les persones són el fred, la calor, les tempestes, la humitat i la pluja. L'artritis, que és una malaltia reumàtica, bàsicament de gent adulta o gent gran, que presenta dolors a la muñeca, dolors de reuma, que en diem, s'agreugen amb els canvis de temperatura, d'humitat i de pressió atmosfèrica. També hi ha altres manifestacions que incideixen sobre la nostra salut, com poden ser, menys diguem-ne, justificació potser, o menys intensitat, les fases de la lluna poden influir. La llum dels dies doncs, de claror i de foscor, per descomptat que sí que influeixen en l'ànim de les persones, fins i tot les marees del mar. En general, altes temperatures i humitats estan relacionades amb què disminueix la capacitat de mantenir la concentració mental. Per tant, serien dies de dolents per estudiar, amb altes temperatures i humitat elevada, un xúfugo. També presenten aquests dies problemes de disciplina en els nens, que es veuen més afectats pels canvis, també quan fa vent i quan la pressió atmosfèrica baixa. S'ha de tenir molt en compte també la càrrega elèctrica que hi ha en l'ambient, que en parlarem, els ions positius i negatius que hi ha, diguem això, en l'atmosfera i que en parlarem en aquest programa del dia d'avui. Què entenem nosaltres per bon temps? Doncs normalment un temps normal. Quan la pressió atmosfèrica al nivell del mar està a 1.013 hectopascals, doncs, i conforme ens elevem més amunt, baixa la pressió atmosfèrica, aquesta és i les veiem en el mapa del temps, podríem dir que és un temps normal, entorn dels 980, 1.000 i poc hectopascals. En aquests moments l'atmosfera conté, com que n'haurem de parlar, a prop de 2.000 ions per centímetre cúbic. Sempre l'ambient està carregat, té càrrega elèctrica, ja ho sabem, i això són uns ions. Doncs quan estem en aquest ambient normal, aquest temps normal, estem entorn d'uns 2.000 ions. D'aquests n'hi ha uns 1.100 de positius i uns 900 de negatius. Càrrega elèctrica positiva, càrrega elèctrica negativa, que tenen molta importància en el nostre estat, diguem, del cos. I fa bon temps, entenem nosaltres per bon temps, quan hi ha un anticicló, cap a l'estiu, pressió elevada, més de 1.013 hectopascals, bon temps, però poca dispersió dels contaminants. Per tant, llavors perilla molt que l'ambient estigui enrarit per la contaminació. Quan hi ha aquesta situació anticiclònica, amb altes pressions, l'aire sol ser sec, hi ha un excés de radiació solar, en general, i fa augmentar la tensió elèctrica i els ions positius, que això no ens és gens bo. El cos humà És com una màquina bioelèctrica, podríem dir. Quan hi ha una borrasca, quan hi ha un mal temps, ho nota. Quan hi ha una pressió de menys 13 hectopascals, que és, seria el normal, això és el nivell del mar, s'acosta mal temps, més ventós, més dispersió dels contaminants, doncs ja abans que arribi aquest mal temps, aquesta tempesta, hores o dies abans, l'ambient s'enrareix amb càrregues elèctriques normalment positives i els humans ho sentim. Estem inquiets, tenim ofec, estem més desassossegats, podríem dir, potencialment més agressius, a causa d'un estrès electromagnètic que ens hi porta l'ambient. Els animals es mostren inquiets, els insectes proliferen com una plaga, fent-se molt més agressius quan passa això, i és que l'aire doncs, es va carregant, l'atmosfera té un excés de càrregues positives que no ens és bo. Passada aquesta borrasca, aquest mal temps, es descarrega degut a la pluja, normalment, i llavors, en un ambient més humit, recuperem la polaritat negativa que havíem perdut, que teníem molt acusada amb ions de càrrega positiva, i l'atmosfera refresca, permet el relax, el descans profund, ens sentim més tranquils, aliviats de les tensions i, diguem, augmentem l'energia per fer coses, podríem dir-ne. I per què ens avancem, fins i tot, en els canvis de temps? Doncs, uiteu, la gran importància d'aquesta càrrega de l'atmosfera. Els ions positius i negatius en l'ambient els porta el vent i la humitat i van a una velocitat de la llum, per tant, molt ràpids. I això precedeixen entre 2 i 3 dies, diguem, la tempesta que després pot passar. Doncs d'aquí fa que quan arriba un nou front atmosfèric, quan arriba, per exemple, a Catalunya, molts catalans el noten ja 1 o 2 dies abans d'antelació, sobretot els més sensibles, els que tenen alguna malaltia reumàtica, artritis, o doncs, gent gran doncs, que això d'alguna manera s'hi fixen més. La taxa de mortalitat entre l'estiu i l'hivern és també és variada, és acusada. L'hivern sol augmentar, en general, tot això sempre quan parlem són dades genèriques, no d'un punt concret. La taxa de mortalitat a l'hivern és entre un 10 i un 25% més elevada que no pas a l'estiu. Bàsicament a què? Al fred? Doncs no només això, sinó a les malalties vasculars, les cardiovasculars i les respiratòries que apareixen. Sembla que hi té molta influència l'augment del temps en les persones, ja que passem hores a l'interior d'edificis tancats, també, en un ambient més enrarit. Un estudi a Barcelona, doncs, a final del segle passat, els anys cap al 2000, donava que en aquest temps d'hivern ja hi pot haver 50 o 60 morts més diaris que no pas l'estiu. Generalment, si mirem la corba anual, doncs, quan es produeixen més morts és el gener-febrer, pràcticament, i quan menys a l'agost. Baixa el nombre de defuncions. I la temperatura de l'ambient, no solament el temps en general, sinó que la temperatura també té molta influència. Amb la temperatura, el cos humà experimenta seriosos canvis. Què fa el nostre cos quan augmenta la temperatura? Doncs augmenta també la transpiració i la dilatació dels capil·lars de la pell. Això fa que hi hagi una sobrecàrrega en el nostre cos i llavors el dilatar aquests capil·lars de la pell incrementa el flux de sang sota la pell perquè es refredi. O sigui, tot això vol estar equilibrat i, per tant, quan augmenta la temperatura se'ns dilata, com si poguéssim dir, els capil·lars aquests i fa que doncs, la sang flueixi més bé pel cos i llavors doncs, tendeix a refredar. Al revés passa quan disminueix la temperatura. Llavors els capil·lars cutanis de la pell del cos pateixen una contracció per tal de que minimitzi la pèrdua de calor, són molt espavilats, podríem dir, a través de la pell. Es contrauen també a vegades els muscles del cos quan refreda molt l'ambient, és quan tremolem de fred. I es fa tots aquests mecanismes, tant al dilatar-se els vasos aquests capil·lars com al contraure's, suposa una sobrecàrrega, com dèiem, pel sistema cardiorrespiratori que pot afectar les persones amb problemes de salut o d'edat avançada. I, per tant, llavors, les morts de fred o de calor molts cops no són per la temperatura en si, sinó per agrejar-se les malalties cardiorrespiratòries i cardiovasculars. Normalment el nostre cos té una temperatura de 36 graus i mig, com sabem, i les malalties poden acusar-ho amb hipertèrmia fins a 41-42 graus, no gaire més, sinó que llavors ja estem al límit de perillós, i quan es baixa la temperatura que tenim hipotèrmia fins a uns 35. En aquests moments es comença ja a sentir somnolència i a passar a un estat de letàrgia, que en podríem dir, que és una mínima activitat doncs, del cos quan la temperatura baixa a menys de 35 graus, i que doncs, també la tenen els animals. Per exemple, quan el rampenat de dia no fa res, és perquè té una letàrgia, doncs, que això, com una temperatura baixa, i alguns ocells passa al revés, la tenen, en vez de dia, la tenen de nit. I a l'interior de casa, podríem dir, parlant de les temperatures, varia molt el que se'n diu la temperatura de confort. La temperatura de confort, hasta en els diferents llocs d'Espanya, la situen en temperatures diferents. Per exemple, a Vigo està situada a 14 graus, a Cartagena a 23 i a Barcelona a 20. Catalunya és una regió, diguem, més aviat temperada, càlida, i per tant els efectes del fred són més pronunciats que no pas els de la calor. A l'interior de la llar, la temperatura que acostumen a indicar com a de confort és entre 19 i 21 graus, és suficient per gaudir, diguem, d'un confort adient. Reduir la temperatura a un grau suposa estalviar un 8 o un 10% d'energia, també això compta, per temes de despesa. Si hem d'abandonar la llar, doncs és convenient baixar el termostat a uns 15 graus. I a l'estiu la temperatura, doncs, per un confort agradable, és entre 25 i 26 graus, és suficient. I amb ella no es consumeix una energia excessiva, podríem dir. Els aparells de refrigeració, com se sap, s'han d'instal·lar en llocs on no incideixi o incideixi poc el sol directe i que tinguin doncs, una bona circulació d'aire. Tot això dona lloc a unes alertes. Si la temperatura màxima puja a les nostres comarques d'interior més de 38 o 39 graus, hi ha l'alerta taronja, i l'alerta vermella ja seria quan podria pujar fins a 41 graus. Aquest estiu hem estat a 42. Durant aquests episodis de temperatures extremes, podríem dir, d'alerta taronja o alerta vermella, s'observa un augment acusat de mortalitat, normalment, especialment, ho tornem a repetir, per causes respiratòries i cardiovasculars. A la ciutat de Barcelona, 3 o 4 dies consecutius amb temperatures màximes superiors als 30 graus poden suposar ja un augment de la mortalitat per efectes respiratoris i de cor del 13%. Doncs fins aquí la primera part de El temps em posa malalt. No marxeu, que tornarem amb malalties de reuma, de depressions, de com ens afecta el sol en l'estat anímic. Fins ara mateix. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. We'll be right back. Ja hi tornem, amb ciència a l'abast de tothom. Avui parlant del temps que ens posa malalts. O sigui, la relació entre algunes afeccions al cos, algunes malalties, moltes vegades lleus, i que venen influenciades pel temps. Una d'elles, sens dubte, són el reuma i l'artritis. D'altres pot ser l'exposició al sol i al revés, els dies curts i de tristesa de quan ve l'hivern. I finalment, doncs, agressivitat, al·lèrgies que poden provocar doncs, també els dies de massa calor a l'estiu. Això és el que ens ocuparà aquesta segona part de ciència a l'abast de tothom. Els malalts de reuma o artritis, que se'n diu tècnicament, ho saben prou bé. La majoria de persones que estan afectades per aquestes malalties reumàtiques diuen que poden predir els canvis meteorològics, ja que aquests els hi causen inflamacions i dolor a les articulacions, doncs a vegades severs. S'ha comprovat que el descens de temperatura està lligat a l'augment de dolor i a la rigidesa de les articulacions. Aquests símptomes també apareixen quan varia la humitat ambiental, o bé també, en molts casos, quan augmenta la pressió atmosfèrica, quan tendeix o hi ha un temps, un anticicló sobre de nosaltres. Les persones més sensibles ho anuncien. Plourà, ho sento en els meus ossos, i ho solen encertar. El reuma no existeix mèdicament. Científicament és l'artritis. I és tot un conjunt de dolències de l'aparell locomotor, els ossos, els muscles, les articulacions, els tendons i els lligaments. I això el que provoca doncs, és una inflamació doncs, d'aquestes articulacions inflamades doncs, pel canvi de temps, una relació ben directa entre temps i articulacions. Dins d'aquestes malalties reumàtiques n'hi ha dues de singulars, que es coneixen com el síndrome de Raynaud, s'escriu Raynaud, que és aquell, algunes persones ho tenen, que altera el color de la pell dels dits de les mans i dels peus, o dels peus, només uns a vegades tots, que ho provoquen les baixes temperatures. I comencen amb un color pàl·lid i acaben amb un color vermell. Davant d'una baixada de temperatures, doncs les artèries que porten la sang als dits es tanquen per guardar l'escalfor corporal. És una mesura de control que tenen les artèries. I com a conseqüència de la falta de reg sanguini, el que fa la pell és que es torna pàl·lida. Després, per estancament i per falta d'oxigenació, la sang s'acumula i es torna molt fosca i el dit es posa blavós. Una vegada es recupera un altre cop la temperatura i la sang arriba bé, la pell es torna vermella. En la majoria dels casos d'aquest fenomen de Raynaud no està relacionat amb cap malaltia i ho solen registrar més aviat, l'estadística ho diu així, amb dones joves. S'han de prendre precaucions. Si la persona s'abriga bé, no fuma, evita exposar-se a temperatures extremes, diuen els experts que no té més repercussió. S'aconsella, doncs, això, tenir aquestes petites precaucions perquè no ens afecti de ple. I l'altre, doncs, podríem dir-ne símptoma que va lligat amb el que dèiem amb l'artritis, és el dolor miofascial o de les males postures. Aquest dolor miofascial es localitza a l'esquena, al coll, a les espatlles. Cal buscar l'origen en la tendinitis i altres síndromes que poden afectar teixits tous, com muscles, tendons, greixos o vasos sanguinis, o una barreja de tots plegats. Causes freqüents d'aquest dolor miofascial, doncs que toques aquí el coll, que et fa mal, solen ser les males postures, exercir moviments repetitius moltes vegades, i doncs això, en l'esquena, en el coll i en l'espatlla. Tot això també ve relacionat amb l'artritis reumàtica o algunes vegades fins i tot amb la malaltia de gota. Els especialistes aconsellen un descans i ingerir, doncs, prendre antiinflamatoris. Aplicar fred pot ser una bona mesura al començament i a llarg plaç, doncs, llavors el que convé a vegades és al revés, aplicar-hi calor perquè desapareixi. Anem a veure ara quina influència tenen els dies curts i els dies llargs sobre l'estat d'ànim de les persones. Primer anem a parlar dels dies llargs, la influència de la radiació solar. Tots sabem que la llum del sol és essencial per la vida dels éssers vius. Això tothom ho té clar, tant de les plantes com de les persones. Una exposició adequada al sol el que fa és que augmenta la producció de vitamina D, que és més una hormona que una vitamina. La majoria de la vitamina D, un 90%, es genera a l'exposició de la radiació ultraviolada que ens arriba amb el sol. Per tant, nivells adequats de vitamina D ajuden a prevenir malalties com l'osteoporosi. És també un ajut important contra, tenir un nivell adequat de vitamina D que es pot analitzar, es pot conèixer amb una anàlisi, doncs és un ajut important contra els càncers de pròstata, de mama i de còlon. Cal tenir precaució amb això de prendre també el sol. Tots sabem que una exposició excessiva al sol hi ha una radiació ultraviolada que pot tenir conseqüències adverses. Avui dia l'Agència Internacional de Recerca contra el Càncer, la IARC, ha classificat la radiació del sol com a carcinogènica pels humans. La majoria dels càncers de pells, un 90%, són causats per la radiació ultraviolada. A les darreres dècades, el càncer de pell ha augmentat considerablement en la majoria de parts del planeta i, per tant, sabem que és també degut a la disminució del gruix de la capa d'ozó que filtrava la radiació ultraviolada i ara ho fa amb menys intensitat. Per tant, aquesta capa s'ha primat i llavors la radiació ultraviolada passa més cap a nosaltres. També pot afectar els ulls i, per tant, s'ha de tenir precaució. Una exposició excessiva a la radiació solar pot tenir tots aquests efectes, provocar melanomes, provocar cataractes, i llavors el que s'aconsella quan prenem el sol és, tots ho sabem, posar-nos una crema amb un índex de protecció indicat. Com van aquests índexs de protecció? Doncs estan agrupats pel nivell de radiació que hi ha aquell dia, de radiació ultraviolada. Cada dia, fins i tot en el periòdic, sol posar la radiació solar que hi ha en aquell dia concret, no? I va des de 0, un nivell de radiació molt baix, fins a 11, que és extrem, que sol ser només a l'estiu. I llavors l'índex de protecció que ens hem de posar ve a dir els minuts que tarda el sol a començar a enrogir la pell. Per tant, per exemple, si un dia ens diuen que hi haurà un nivell de radiació, perquè això informen, ja dic, els diaris, de 6 a 7, que és alt, però no és extrem, de 6 a 7, vol dir que la nostra pell tardarà 25 minuts a posar-se vermella, 25 minuts. I el factor de protecció que hi hem de posar-hi és de 30 si tenim la pell clara i de 25 si tenim la pell fosca. Suposant que sigui l'estiu i tenim un nivell de radiació molt elevat, 10 o més. Llavors, l'exposició màxima sense protecció és 15 o 20 minuts, perquè més d'això ja la pell se'ns torna vermella. L'índex de protecció és per la pell clara d'uns 50 i per la pell fosca entre 30 i 50. Ja dic que tot això es troba en els periòdics, doncs, que solen fer la previsió de lo que passarà aquell dia en quant a la radiació. Ara mateix, el mes d'octubre, hi havia una radiació solar amb un nivell 4, per tant, amb un nivell 4 es considera moderat, vol dir que la pell es començaria a enrogir al cap de 40 minuts i ens faria falta un índex de protecció de 25 per la pell clara i de 15 per la pell fosca. Al revés passa a l'hivern. Si allò era amb la radiació solar, a l'hivern, quan s'escurça el dia, ve més relacionat amb les depressions hivernals. La causa sembla que podria ser un excés de melatonina que s'agrega durant les hores de foscor, la glàndula pineal, que és una glàndula que la tenim ubicada al cervell. Un excés de melatonina fa que la persona tingui més necessitat de dormir, disminueix el desig de comunicació amb els altres, està deprimit. Un 15% de la població li afecta aquest, li afecta el que se diu el trastorn afectiu estacional, que es caracteritza per això, per una caiguda de l'estat d'ànim, sobretot durant l'hivern, per la deficiència d'hores de sol. Coincideix amb la disminució de la llum i una major dificultat per fer moltes funcions també. A més de la depressió que podem arribar a tenir, doncs fem les feines més lentament, l'estat d'ànim és molt baix, no tenim ganes de fer vida social i això s'arregla. Quan canvia la lluminositat, a finals de primavera i principis d'estiu, passa tot el contrari, estem més eufòrics. També s'hi ha buscat remeis, fins i tot pot receptar-te doncs, un metge, un tipus de làmpades que hi ha, que doncs, el que fan és això, és donar-te llum, donar-te claror, donen molts lucs de lluminària i això ajuda a que el cervell sembla que està més despert, la glàndula aquesta pineal que dèiem, i llavors el pacient, doncs, si seu una horeta davant d'una làmpada d'aquestes que ja estan programades, rep un impacte de llum que l'estimula, l'estimula també doncs, el cervell, la retina, i doncs, el manté més despert, i per tant aquests estats d'ànims decaiguts poden minvar moltíssim. Quan s'allarga el dia, també la calor, sobretot, les persones tenen trastorns d'ansietat, alguns d'ells ho toleren malament i solen sentir-se, com dèiem, decaiguts, exhaurits. Els estudis diuen que hi ha una taxa superior també a l'estiu de suïcidis que es relacionen amb el major nombre d'hores de sol diàries i l'augment de les temperatures. Per tant, quan hi ha una onada de calor, o quan fa doncs, això, molta calor a l'estiu, també se sap que hi ha un augment de la mortalitat, menys que no pas a l'hivern, i que a d'altres els hi afecta doncs, la salut mental de molts d'ells. No? Són problemes psiquiàtrics, hi ha més entrades de gent a urgències, la gent es torna, en aquest, això, a l'estiu podríem dir, amb més agressivitat, alguns d'ells, hi ha més tendència a consum de substàncies com drogues, s'augmenta la irritabilitat, s'incita una conducta més agressiva, empitjoren els quadres eufòrics, maníacs, etc. etc. Per tant, hi ha símptomes per l'hivern del decaïment i que ens feia falta pràcticament doncs, una làmpada que ens ajudés a hores de sol i a l'estiu masses hores de sol també té les seves conseqüències. Uns minutets de música i acabem el programa de Ciència a l'abast de tothom avui parlant de què el temps em posa malalt. Fins ara mateix.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Amics de la veu de Navàs, ens trobem al darrer episodi, la darrera part de Ciència a l'abast de tothom, avui que l'hem dedicat a parlar del temps, a relacionar el temps meteorològic amb, amb algunes dolències, amb algunes malalties. Ens queda ara doncs, per revisar una miqueta els efectes que poden tenir-hi en tot això el vent i les tempestes. El vent modifica els mecanismes del cos, regula el fred i el calor també del cos. Quan la temperatura baixa en l'ambient, el vent el que fa és intensificar la sensació de fred, si fa vent, que ja que s'emporta la fina capa d'aire calent que hi ha sobre la pell, això quan comença a fer fred. En canvi, quan la temperatura és elevada, el vent el que fa és alleugerir la sensació de calor com? Facilitant l'evaporació del cos en forma de suor. Per tant, el nostre cos està molt ben regulat. Quan baixa, doncs, intensifica la sensació de fred i quan augmenta, el que fa és evaporar-se la capa d'humitat que tenim en el cos i això, al refredar-se, doncs, dona una sensació d'alleugerament de la calor, no? Els vents càlids i secs són els que més estimulen la presència un altre cop del que diem tot el dia d'avui, les càrregues dels ions positius. L'ambient està carregat, això de que a vegades fins i tot ens enrampem quan toquem un cotxe o tal en les hores de fer vent, doncs augmenta les càrregues positives, que són les que no ens convenen que augmentin, més aviat haurien d'augmentar les negatives, i poden alterar les reaccions del nostre organisme. Fan disminuir el nivell de serotonina a la sang i llavors produeixen símptomes d'ansietat, irritabilitat, migranya, no sé, insomni, i a vegades fins i tot dificultats per respirar. Això amb vents càlids i secs. Quan parlem de la serotonina, és una hormona, però que el que fa realment és connectar les neurones del cervell entre si. També se'n diu un neurotransmissor de la serotonina. Aquesta serotonina no es troba de manera natural als aliments per prendre'n, sinó que hi ha una sèrie de substàncies, que són vitamines, aminoàcids, que indueixen a fabricar-ne més en el nostre cos. Quan ens alimentem amb algun aliment que porta el que se'n diu químicament triptòfan, que és un producte químic, que això ho tenen, per exemple, la llet o la xocolata, el nostre cos du a terme una sèrie de reaccions químiques que provoquen que el cervell produeixi més serotonina i sentim plaer. Per això ens agrada la xocolata, no? Per tant, podem afirmar que les neurones, si produeix un alliberament d'aquesta serotonina, es demostra també que la serotonina augmenta cap a la tarda vespre es manté elevada, podríem dir, fins al dematí, llavors comença una altra vegada a disminuir. Això ho relacionàvem amb els vents doncs, calents i secs. A Barcelona han comprovat que aquests vents calents i secs han provocat atacs de pànic, però hi ha estadístiques, greus, i que, per exemple, el Servei d'Urgències d'Hospital del Mar i anaven tres vegades més d'urgències en dies de vent càlid de ponent, de l'oest, del centre de la península, podríem dir, que amb els altres tipus de vent. Aquests vents provoquen, ja hem dit, una descompressió de les càrregues elèctriques que hi ha en l'aire i alguns reben noms fins i tot concrets. El Mistral, a la costa blava de França, la costa blava, és un vent d'aquests calents i secs, i explica una anècdota que diu que el president anglès d'abans, el Winston Churchill, escollia les visites d'anar a la costa francesa, la costa blava del Mediterrani, quan no bufava aquest vent, perquè si bufava aquest vent doncs li irritava i li provocava una sensació doncs, de dolenta, diguem-ne, ansietat, irritable, migranyes, etc. Hi ha també el vent Foen, que és un vent sec que ve del sud, que bufa als Alps, a Suïssa, i que fins i tot té tanta importància que hi ha alguns metges cirurgians que retrasen les operacions mèdiques si la previsió atmosfèrica anuncia que s'acosta aquest tipus de vent Foen. Després comentarem un moment més. El xaloc català és doncs aquest vent doncs, que també està aquí i també bufa molt a Itàlia, escombra una gran zona i deixa doncs, desequilibris de tot tipus quan bufa també d'una manera forta. A Israel tenen el seu vent, que és el xarap, als Estats Units el Santana i a l'Empordà tenim la famosa tramuntana, no? El major índex de suïcidis al nostre país diu que es produeix, segons les estadístiques, a les Balears, a les Illes Balears, que el lloc sembla un paraís, no?, paradisíac, doncs perfecte pel turisme, però que els que viuen a les illes estan sotmesos a vents de tramuntana molt sostinguts i repetitius, moltes vegades l'any. Això deprimeix el sistema nerviós central, provoca canvis de conducta severs, canvis de comportament i tendència a la depressió d'alguns pacients. Algunes creences, algunes estan molt arrelades, diuen que en països, o sigui, no diuen, passa que en països com Israel o Suïssa, uns dies que facin vent càlid i secs es consideren un atenuant pels crims que es puguin produir aquell dia. Per tant, si s'ha produït un crim, però és en un dia d'un vent d'aquests sec i calent i sec, doncs això és un atenuant que els hi compta. Dèiem que n'hi havia un de vent que és una mica particular, que se'n diu el vent Foen. Apareix a les grans cadenes de muntanya, sobretot als Alps, és molt conegut a Suïssa, són vents del sud, i passa el següent, que al topar amb la serralada dels Alps genera un vent molt càlid, amb temperatures nocturnes per sobre dels 20 graus a la primavera, però aquest aire, al anar pujant per la cadena dels Alps, cap dalt, per la vessant, es refreda progressivament fins que dalt arriba a ser molt humit, acaba plovent i molt fred el vent. Però després, quan acaba la serralada dels Alps, torna a baixar i l'aire fred i deshidratat baixa per l'altre costat del sistema muntanyós dels Alps, pateix un reescalfament mentre es baixa, perquè va a altures més baixes, perd pràcticament tota l'aigua i la temperatura pot pujar doncs, del que era dalt a el que era baix uns 15 o 20 graus en pocs minuts. I ressec d'humitat, com en diem. Això afecta a les vies respiratòries, permet que hi hagi, que el pol·len ens afecti més, si és que n'hi ha, la pols causa inflamacions, irritacions, reaccions d'al·lèrgia, tot tipus. Els corrents de vent de component sud doncs, a la cornisa cantàbrica, també es coneixen com a surades, tenen un efecte semblant al Foen. Per tant, aquí també ho tenim a Espanya, a la cornisa cantàbrica. S'han batut rècords de temperatures, per exemple, quan hi ha aquest vent de sud cap a nord, cap a l'alta muntanya, rècords, diguem, a Bilbao de 42 graus i a Santander de més de 40. Per exemple, un d'aquests vents tan forts, vent fort, sec i amb alta temperatura, va provocar, o va ser un dels indicis de l'incendi que va destruir Santander. La seva catedral va ser famós als anys 1941, l'any concretament el febrer del 1941. Aquí al sud del Pirineu també tenim alguna ràfaga d'aquest vent Foen, a les salades muntanya, ja diem, quan puja es va refredant, a dalt plou i quan baixa es rescalfa moltíssim, i aquí es coneix com el vent de Fogony. Ja per acabar, tempestes i llamps. La pluja, les pluges fortes, també pot provocar doncs, desequilibris al nostre cos, ho sabem, i problemes. però uns d'ells són també els trons i els llamps, que poden, a algunes persones els hi afecta moltíssim i produir atacs de qualsevol d'irritació i fins i tot d'asma, no? Hi ha uns estudis a Anglaterra que diu que quan hi ha una tempesta de trons i llamps hi ha 10 vegades més d'admissions hospitalàries que no pas en períodes normals. La causa d'aquestes tempestes de trons i llamps sembla que pot ser el canvi també electromagnètic que es produeix, ja que una tempesta de llamps torna a incrementar la concentració dels ions positius, trenca, si és la primavera, els grans de pol·len i lliura fàcilment al·lèrgens, que diu, els que poden provocar atacs d'asma, no? Els efectes més dramàtics, com sabem, per això dels llamps és que toquin i que matin. A tota la Terra s'ha avaluat que cada segon es produeixen unes 2.000 tempestes de llamps, que vol dir uns 100 llamps cada segon, i que al cap del dia se'n poden produir al planeta ben bé 8 milions de llamps. I això en dies normals, eh? Als Estats Units, que fan estadístiques per tot, els llamps diu que provoquen unes 100 morts cada any i més de 300 ferits. Els més exposats, com sabem, són els que treballen a l'aire lliure, pagesos, mariners, però també excursionistes, jugadors de golf o gent que passeja a l'aire lliure. Amb això hem culminat el programa d'avui, amics de la Veu de Navàs, el programa de ciència, amb el tema de clima, meteorologia i salut, podríem dir-ne. Jo no sóc metge, simplement m'he dedicat a indicar la relació que hi pot haver-hi entre el temps i algunes d'aquestes dolències corrents, diguem, ajudar a saber-ne una miqueta més, i des d'un altre punt de vista. Hem revisat en el dia d'avui què s'entén per clima i meteorologia, bon temps i mal temps al principi, que el cos humà és com una màquina bioelèctrica, ja que li afecten molt, molt la càrrega elèctrica que hi ha en l'ambient. Tornem a repetir, els ions positius que incrementen i no haurien de fer, no haurien de passar de 1.100 per centímetre cúbic, i els ions negatius, que n'hi hauria d'haver més, i que això es produeixen després d'una tempesta, a vora de l'aigua, a vora d'una cascada, en un ambient del bosc fresc, llavors allà hi ha una càrrega d'ions negatius i ens hi sentim més bé. La influència de la temperatura al cos humà, quan la temperatura puja, poden incrementar les morts per efectes respiratoris i per efectes també del cor, cardiovasculars, però també poden augmentar les tasses de suïcidis, perquè estem més irritables amb la temperatura elevada. Tenim més violència, es poden produir també més al·lèrgies. I quan la temperatura baixa, hi ha un altre tema, les depressions, els trastorns afectius. Hi ha un excés de melatonina, que és una hormona, que es produeix durant les hores de foscor i s'incrementen períodes en què la temperatura és baixa de, diguem-ne, tardor-hivern. També hi ha el síndrome d'aquell de que la pell ens canvia de color, les dits dels mans i els peus, amb el fred es pot tornar, la pell és de pàl·lida, amorada, perquè la sang gairebé coagula fins després que torna vermella. A més, malalties reumàtiques, d'artritis, inflamació, articulacions, hem dit, de les articulacions, i afeccions respiratòries. Un excés de sol també hem vist que creava problemes. Ens convé el sol perquè incrementa la vitamina D i si hi ha una manca de vitamina D, brilla i en alguns casos pot tenir més tendència a l'osteoporosis o bé pot incidir en els càncers de pròstata, mama i colon. I els efectes dels vents càlids i secs, ja ho hem vist, que fan baixar la serotonina i creen ansietat, irritabilitat, migranya, insomni, atacs de pànic, etc. I que hi ha vents molt curiosos com el foeng, el mistral, el xaloc, la tramuntana, etc. I que la majoria d'aquests vents el que tenen de greu és que incrementen les càrregues positives, els ions positius de l'ambient. Això ha estat tot per aquest matí de Ciència a l'abast de tothom, parlant de el temps em posa malalt. Serà fins un altre mes, un altre diumenge, on farem un programa d'aquests de ciència que pugui ser de l'interès de tothom. Moltes gràcies, bon dia i bona setmana.